L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Avui a l'Ofici d'Educar us desitgem un bon Nadal en companyia del Ricardo Alcántara, un escriptor nascut a Montevideo, a l'Uruguai, que ha publicat més de 200 llibres per nens i joves i ha guanyat diversos premis, com el Serra d'Or, l'Austral Infantil, el Premi Lazarillo i la Peles Mestres.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
M'agrada molt el Nadal. I el que m'agrada més el Nadal és quan venen els reis i quan fem caga el dió.
Diu el Ricardo Alcántara que escriure per nens és el que més omple la seva vida i que l'ajuda a ser millor persona. Molt benvingut, Ricardo Alcántara.
Moltes gràcies.
T'ajuda a ser millor persona, escriure, sí? I és el que et fa més feliç, el que t'omple més.
Sí.
Per què?
Sí, sí. El meu mestre, el Claudio Naranjo, deia que quan tu estàs creant, el lloc que te col·loques per crear és molt a prop de l'amor, no? I tot el que passa a prop de l'amor és bo. El escriure em dona la possibilitat de revisar coses meves i de superar, de trobar-me cara a cara amb elles i de superar-les. Mitjançant el personatge, el protagonista, te poses endavant de situacions, alguna vegada és capaç de superar-la i altres no. Com passa en molts llibres, no? O en la mateixa vida.
Tu has estat multipremiat, has publicat molt.
Sí.
I sempre nens i joves, sempre. No? Per què?
No ho sé.
Ah, no ho sé.
No ho sé.
Ja està.
Ja està. Mira, aquesta és una pregunta que jo m'he fet durant molt de temps, fins i tot quan jo feia teràpia, la vaig portar a la teràpia, i després vaig entendre, no?, que el món de la creativitat és fantàstic, perquè manté uns secrets que no comparteix ni el mateix creador. No? Jo sé que estic en el camí que toca, estic fent el que toca fer i vaig arribar per casualitat amb aquest món fantàstic. Ara, per què? No sé. I arribo a un punt de dir, és igual. No? Hi ha moltes coses que no saps, però què estic fent?
I quin paper hi té el teu... Perquè jo et miro i tu tens una brillantor de nen, no? Quin paper hi té el teu nen interior? És a dir, hi ha un joc encara entre el teu...
Totalment, molt fort. Has d'entendre que la carcassa no és de nen.
Això no ho veieu, però és veritat, és veritat.
Per la qual cosa has d'anar. Però jo mantinc la ingenuïtat. Jo hi ha coses en què... Hi ha fotos que miro de nen i hi ha coses que m'identifico, no? I d'adolescent i tal. Hi ha coses que, evidentment, no. Però hi ha coses que són iguals. La ingenuïtat, l'esperança, la confiança, la desconfiança. Aquesta feina, cada llibre és començar de nou. No? Vull dir que no importa si tu tens molts llibres publicats, molts premis, no importa. O com a mínim jo no vull que importi, no? Per mi mateix. Llavors, cada llibre és tornar a començar, intentar fer de nou, perquè un dels perills greus és copiar-te a tu mateix. No? Llavors, clar, has d'estar molt al tanto de buscar nous camins, i això te manté amb un esperit molt jove.
Què t'inspira a escriure per a aquests nens, per a aquests joves? És a dir, tu parles en algun lloc que és com una mena d'inspiració entre el que hi ha dintre i el que hi ha fora,
sí,
no?
Sí, sí. Crec que un escriptor, bé, jo crec que en general, no?, ha de ser molt bon observador, ha d'estar atent. Estàs atent i la idea entra per els ulls, entra per les orelles, entra per coses que veus, que escoltes, que sents. A mi m'agrada molt caminar i vaig mirant. Sempre que vaig en tren, que m'agrada molt viatjar en tren, porto un llibre, però mai arriba el moment d'obrir aquest llibre, perquè la finestra del tren sembla una font d'inspiració. No? Aquest paisatge que avança, que és una meravella, perquè insinua. Ahir explicava a uns amics que fa un temps vaig fer un viatge en autocar de moltes hores de l'Uruguai cap a les Catarates d'Iguaçú i vaig creuar bona part de la selva a la nit, que pràcticament no veus més que ombres. Jo era incapaç de dormir perquè el que aquest paisatge suggeria, el que aquest paisatge era capaç de fer-me sentir, he trobat poques persones que pensen igual que jo. Però un és el Jaume Plensa, que ell diu que el Jaume Plensa el que li agrada és viatjar. El viatge sembla una font d'inspiració.
I tu creus, Ricardo, que amb els nens, tu que t'inspires mirant paisatges i observant, tu creus que els nens podem parlar de tot amb ells?
Sí.
I en les teves històries parles de tot?
Parlo de tot. No tinc cap mania. De tot, de tot. Però una cosa...
No hi ha temes incòmodes, temes que potser... No, amb això no n'hem de parlar amb els nens. A vegades ho diem, els adults.
Clar, a veure, és que jo vinc d'una generació en què, evidentment, a veure, ves-te'n a jugar que els grans hem de parlar, no? Però... Saps què passa? Que actualment la informació està al voltant dels nens, no? La meva època, no, la meva època, tu, hi havia moltes coses que no es podia parlar. Ara sí. I llavors jo crec que l'important és parlar de tot, però veure la forma en què parla, no? Jo tinc un llibre per nens que és... El tema és la droga, que es diu Qui diu no a les drogues. Jo crec que sí que s'ha de parlar, però... buscar la manera de parlar-lo bé, sense subestimar la intel·ligència dels nens, sense fer-lo de petit. I... No, parlar bé, jo crec que sí. I el llibre crec que és una bona forma, és un pont fins i tot per apropar cert temes als nanos i que el nano parli amb la família. Jo crec molt en la lectura compartida amb la família, crec que és molt important.
Avui el Ricardo Alcántara ens ha portat Fils i tisores amb il·lustracions de Rebecca Luciani, un llibre del qual ara n'escoltarem un fragment.
Des que vivien a la casa nova, la Raquel no semblava la mateixa. La nena s'havia tornat seriosa, callada, poruga. Era molt difícil veure-la contenta. «Filla, què tens?», li va preguntar la Margarida, la seva mare. La petita la mirava fixament i li responia «No res».
Què li passava a aquesta nena? Què li passa a aquesta nena? Fils i tisores, publicat per Ànima Llibres, per nens de 8 a 10 anys. Un llibre preciós, de gran tendresa i carregat d'emocions sobre els lligams invisibles però existent entre mares i fills.
Mm-hmm. Tal com dèiem abans, jo crec que es pot parlar de tot. En aquest llibre arranca en què la mare i la filla arriben a una casa nova i estan soles. El pare no hi és. El motiu vaig considerar que no calia explicar. És molt important que l'autor sàpiga el motiu. No calia explicar si havia mort, si estava de viatge, si estaven separats. Era molt important que la nena es trobés en una situació desconeguda i això li creés por, i la mare tingués una gran tristesa però una gran fermesa. La mare és conscient de que ella és la gran i és la que ha de
sostenir.
Jo sé perfectament què passa, el pare és mort, no? Però he pensat, és igual, no, el pare no hi és. I llavors arranca que les dos protagonistes de la història, que per cert, tu has parlat de les il·lustracions de Rebecca Luciani, que són fantàstiques, fantàstiques. Aquest és un llibre molt difícil per ella perquè tota la història passa dins de la casa i ella va haver de fer 29 il·lustracions. Va ser un llibre molt difícil, però el va resoldre. Jo sóc un gran admirador de la Rebecca. Aquest és el segon llibre que fem junts i espero coincidir en altres històries.
Com era el lligam invisible entre la mare del Ricardo i el Ricardo?
L'olor. La mare, nosaltres, els meus germans, pares i tal, vivíem a casa de l'àvia, no? I l'àvia era una gran cuinera. Molts escriptors diuen que ells van aprendre a estimar les paraules mitjançant la lectura. Jo no, jo vaig ser un lector tardiu. Jo vaig aprendre a estimar les paraules, coses que és absolutament imprescindible per un escriptor, mitjançant l'àvia, l'abuela Amanda.
Perquè explica'ns què va passar. Tu et vas posar malalt.
Sí, jo em vaig posar malalt amb galteres. Primer el meu germà, i com que els pares ens ensenyaven que tot s'havia de compartir, doncs el germà...
També.
També, doncs mira, això per tu. I bé, tots dos fent la recuperació en la mateixa habitació, però cadascú en el seu llit, i llavors va venir una tia àvia, i no sé per què, perquè tampoc era lectora, ens va portar un llibre. Jo he de dir que a casa no eren lectors, i a l'escola els llibres que hi havia eren llibres d'estudiar, matemàtiques i tal, però llibres de lectura així no n'hi havia. Bé, i arriba la meva tia àvia i ens dona un llibre per al meu germà i un per mi. El meu germà va obrir el paquet, va veure el llibre, va fullejar i el va deixar sota el llit. I jo vaig agafar, vaig començar a llegir una frase, dues i tres, i ahí va passar una cosa màgica, que és el que fa que et converteixis en lector, que molta gent necessita molts llibres perquè això, aquesta cosa passa, no? A mi em va passar en el primer i tres línies després. I és que de dins del llibre va sorgir una mà invisible, em va agafar i em va portar dins de la història. I ja està. A partir d'ahí és lector.
Però digue'ns quin llibre era, va.
Sí, era Alicia en el País de les Meravelles.
Te vas entrar a aquell món i vas dir, això és
totalment. El meu. Totalment. I, clar, jo de petit, això que dèiem abans, hi ha coses de petit que jo mantinc. Per exemple, jo de petit m'agradava molt jugar, molt carrer. Jo era un nano de carrer, sortosament, molta llibertat. Però arribava un punt en què pensava, ja està. Llavors, anava cap a casa, m'amagava en un racó especial que era entre la banyera i la paret, i ahí deixava, imaginava. I per mi era molt important la soledat d'aquest racó i el grup d'amics. I ara actualment també tinc... Hi ha una època en què viatjo molt, promocionant llibres per tot arreu, i una època en què estic a casa tot sol, tancat, escrivint. Que això, hi ha coses que es mantenen. No? Clar, com que jo m'amagava i inventava coses que els meus amics no feien, doncs, igual sóc una mica raro, no? I veient aquest llibre, que dius, però això és una explosió d'imaginació. Jo no estic sol, no sóc raro, hi ha altra gent que és capaç d'inventar coses. Això va ser sentir-me acompanyat definitivament, per sempre.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem amb el Ricardo Alcántara i ens submergim de nou en l'univers del llibre Fils i tisores.
Però la Margarida, els crits li agradaven menys encara que la roba. Mal cosida així, va provar de fer servir un fil diferent. Aleshores va dir la nena... Ni es veu ni se sent, li va explicar, abaixant el to de veu i col·locant-se les mans al voltant de la boca, com si es tractés un supersecret. I això se'n va sorprendre la nena. S'olora, va dir. Després li va explicar, totes les mares fem olor de mare, olorant.
I la pregunta que jo li faig avui a l'Ofici d'Educar, Ricardo Alcántara, és, atenció, quina olor fem les mares? No, perquè aquesta història la vam llegir amb el meu fill conjuntament i tot seguit ell em va començar a olorar i jo li vaig dir, hi ha una olor de mare, i em va dir, doncs clar, i quina és aquesta olor?
És l'olor de la seguretat. És curiós, perquè aquest llibre jo l'he treballat, lo treballo molt en escoles i preguntes. I a vegades el nen o la nena queda una miqueta així i tots tenen un lligam molt fort amb la mare. Per mi l'olor de la mare era l'olor de tendresa. No? Havia un vestit de la mare que per mi... La mare no usava perfum, era olor de mare. No?
Torna, perquè no m'has respost. Era olor de mare. A veure, sí. Expliquem què és l'olor de mare.
Clar, és que, és
quina
que...
olor fem les mares?
És que jo crec que cada mare té la seva olor. L'olor, l'olor de la pell, l'olor de... que és de les primeres olors que tu respires quan neixes, no? És molt difícil.
I el món animal també deu ser així, perquè jo pensava, hi ha animals que si tu els toques, la seva cria no els vol tornar a tocar, perquè tu has alterat alguna cosa en l'olor que la mare estava donant.
Mira, a mi una de les coses que em desperta més tendresa del món és l'olor que té els gossets petits quan estan mamant. Aquesta olor de llet, de mare, és una cosa impressionant, no? I, però clar, evidentment que els petits, quan encara tenen els ulls tancats, els gossets, coneixen a la mare per l'olor. I per mi l'olor de la mare, a vegades, això que deia abans, estava jugant, de cop i volta entrava cap a casa i si la mare no estava, olorava un vestit. És aquesta olor de pell, d'abraçada, no? De protecció.
Aquest llibre, Fils i tisores, és una oda a aquest amor entre mare i filla.
Totalment.
Però també és una oda al deixar anar, perquè aquí hi ha un fill que es va deixant anar.
Totalment.
No tan important és una cosa com l'altra, no? Quina és la història?
El sentit d'aquesta història, o el sentit que volia donar aquesta història, és que és tan important abraçar el nen i donar-li seguretat com per després obrir els braços i empeitar-lo a que funciona, que camini, sapiguem que tu estàs allà darrere. Per mi, els animals són un exemple que m'ajuden. Per exemple, no? Els ocells. Quan arriba el moment que el petitó ja ja està en disponibilitat de sortir del niu, que surti sense lligams. Crec que és molt important la llibertat. Però, curiosament, quan més forts estan aquests fils que te uneix el pare, la mare amb el nen, més fort serà el nen. Més condicions té de sortir-se a la vida bé, amb independència, amb llibertat. Jo crec que la clau de tot és l'amor, no? Per mi, escriure és un acte d'amor. I ara que estic sentint amb aquest nano, és que és, això és preciós, que un nano pugui llegir en veu alta un conte teu, és preciós. Això és un acte d'amor.
Què et diuen els nanos quan tu vas a fer xerrades i comparteixes amb ells? Què diuen de les teves històries? Què et transmeten?
Perquè jo veia a l'escola, els nanos ja han llegit el llibre i ha agradat. Difícilment passa, no? Que algun nano no li agrada. A vegades dic, totes les coses que hi ha dins d'un llibre tenen un sentit. A vegades és un guinyo de l'escriptor que, clar, que tu no saps quin és aquest guinyo, no? Però tot té un sentit. Per exemple, la mare a la Raquel li fa un vestit nou. No? Tota la història va passant, fins que aquest vestit nou està acabat. I li dona a la Raquel. La de Raquel va al lavabo i veu que el vestit que li agrada molt té brodat la seva inicial, la R de Raquel. Però resulta que no casualment la il·lustradora es diu Rebeca i no casualment l'escriptor es diu Ricardo. Vull dir, que tots tres tenim la R. Llavors, són petites coses que quan l'explico als lectors queden així sorpresos perquè veus que el llibre és una cosa molt rica. I fins i tot jo sempre dic, el llibre no té edat. Si el llibre diu, a partir de 7 anys, si tu tens 9, el pots llegir. I fins i tot igual tu trobes unes riqueses més grans que un d'una altra edat. No? A mi m'agrada molt anar a escola, fer xerrades amb canalla, perquè crec que és bo per ells i és molt bo per mi.
Per què?
Perquè el punt de l'adult més o menys el conec.
Més o menys.
Més o menys. És això, que acabes una història i sempre tens algú a prop, un adult que li dones per llegir, l'editor. El nano no, i m'agrada el nano desconegut, no? Perquè el nano no té cap problema en dir-te què està pensant de la història. I és molt ric. I fins i tot perquè em fa sortir del tancament de casa i anar a trobar el lector. I saps què passa? Que la societat està evolucionant d'una forma molt ràpida. No? Llavors, per mi és molt important mantenir el contacte amb els nens, amb el jove lector.
Avui a l'Ofici d'Educar amb el Ricardo Alcántara, l'escriptor, tornem a fer un salt a la història que ens ha portat avui, Fils i tisores.
En aquell moment, amb les seves tisores de modista, la Margarida va tallar l'últim fil que li quedava i havia acabat de cosir el nou vestit de la Raquel. T'agrada? Li va preguntar mentre li ensenyava. És preciós, va dir la nena.
Aquesta història de fils, de lligams emocionals, hem parlat molt de la mare, però també hi ha lligams i fils amb els pares, no?
Hi ha un lligam que és molt important, que això no és un invent meu, és una cosa que diu una amiga meva, la Mercès Cardó, que ella diu, i a mi m'agrada molt això, que el moment ideal per començar a llegir un llibre és quan la criatura està dins de la panxa de la mare. I de preferència que sigui el pare el que amb una mà a sobre la panxa comença a llegir una història. Té molt sentit perquè ja està provat que la música al feto li va molt bé. La música de Mozart és molt enriquidora. I si pensem que és la lectura en veu alta d'una història, és una melodia, és una cançó, és una forma molt tendra de que la criatura comença a tenir un lligam amb la veu del pare, que l'identifica. Jo tinc dos nebots que van escoltar el que jo explicava i ho van fer, i realment, de petit és molt petit, no ho sabem, però la Francesca, que ja té 5 anys, és una nena que li encanta la lectura, encanta el llibre, i li encanta llegir i que li llegeixis.
Aquest, diríem, seria el punt número 1 per fer bons lectors, llegir quan ja ets al ventre de la mare. Uh-huh. Algun altre punt que afegiries avui per fer bons lectors?
És molt difícil, saps? Perquè hi ha gent que diu, clar, si el nen te veu que està llegint, però hi ha nens que que veuen que tu llegeixes cada dia i en canvi no són lectors, no? Apropar els llibres va bé, a vegades passa, no?, que una persona no lectora veu la portada d'un llibre i té una atracció. Jo defenso molt l'actitud del lector, perquè crec que estem en un moment en què tenim molta estimulació que ens tira cap a fora, i llavors la lectura és un treball que és cap endins, que és cap a nosaltres, una identificació amb nosaltres mateixos. I aquesta és l'actitud del lector, la soledat del lector, el silenci del lector, crec que és, jo reivindico molt això, no? Ara, a mi hi ha nanos que diuen, escolta, a mi el que m'agrada és llegir els còmics. Bé, perfecte. Jo he dit llegir, còmic, llibre, que sí, llegir, que és important llegir.
M'agrada molt la màgia del Nadal.
Doncs avui a l'Ofici d'Educa hem conegut aquesta preciosa història, Fils i tisores, de Ricardo Alcántara, il·lustracions de Rebeca Luciani. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educa i bon Nadal.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon Nadal i fins un altre.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha una escola que fa ser un món millor.
I acabem recomanant el llibre Una història de Nadal, de la Montse Camps i l'Agnès Pla, que vol transmetre l'esperit de Nadal com a celebració de la vida. El solstici d'hivern ens ajuda a connectar amb la llum pròpia que tots tenim el dia que naixem i que no deixa de ser l'estrella que ens guia el camí. Bon Nadal, José Luis.
Bon Nadal, Elisabet.
Com acabem?
Doncs mira, podríem acabar amb una cançó del musical del Petit Príncep, que a mi m'encanta i crec que és una bona oportunitat d'anar a veure-ho grans i petits. I amb aquesta cançó vaig aprendre, que és el que jo crec que fem tots els adults que tenim fills, que és aprendre de la seva màgia, de la seva fantasia i que en realitat crec que és el veritable esperit del Nadal.
Doncs bon Nadal per tu i per tothom. Petons, abraçades i bon Nadal.
Bon Nadal.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les set. Però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. Quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. Ensenyar-m'ho.